L'audiovisual.
Un giorno la padrona del bordello mi mandò a casa di un altro libertino. Mi ricevetti in una sala col pavimento ricoperto da uno splendido tappeto cinese. Dopo avermi fatta spogliare, mi fece mettere a carbone come un animale.
Ara que ens han donat la benvinguda, estem disposats a fer aquesta hora d'audiovisual de cada setmana. Una hora amb Ennio Morricone, i hem de dir que avui, a més, amb Blai Iniestia i amb Pierpaolo Pasolini, perquè això que sentíem és de Saló, o Le 120 giornate di Sodoma, l'última pel·lícula del director, a qui estem dedicant aquest homenatge de tot l'any per fer els honors a qui va ser una de les figures fonamentals del món de la música per cinema. Doncs sí, Saló de Pierpaolo Pasolini és del 1975. Pasolini va morir el 2 de novembre del 1975. Va aparèixer mort, assassinat, a la platja d'Òstia, a prop de Roma, coincidint amb la presentació de la pel·lícula a París, que no s'estrenaria a Roma fins al cap de 2 mesos. I a Espanya, evidentment, amb la censura que hi havia, fins al maig del 1980. Era aquella història, ho sabeu, de 4 feixistes amb 9 joves i 120 dies de tortura inspirades pel marquès de Sade, amb Laura Betti, Ninetto Dabli, Franco Chitti i els col·laboradors habituals Sergio Chitti, Tonino De Licoli a la fotografia, i Ennio Morricone, que només va fer algunes aportacions musicals com aquest tema que acompanyava els de la pel·lícula. El va titular Addio a Pierpaolo Pasolini. I hem de dir que aquesta història de tots dos junts serà el contingut del programa apassionat d'avui. Un programa que començarem amb la veu de Pasolini i la música d'Ennio Morricone, perquè l'any 1970, per celebrar el centenari de la capitalitat de Roma als estats italians, la RCA va encarregar a Morricone un disc de músiques seves amb diversos homenatges a Roma, la capital. I Morricone personalment li va demanar a Pasolini fer un text poètic i que el recités sobre la seva música. Jo crec que és molt maco, no? Abans de parlar de les col·laboracions cinematogràfiques, sentir Pasolini dient el seu text mentre sona la música ultramoderna d'Ennio Morricone.
Che Roma fosse città coloniale dove venire in vacanza, ne dimorarono molti poeti non socialmente determinati, liberi dalla burocrazia e con un po' di paura della polizia. Ne mancarono i bei soli in questo secolo. Ciò che scompariva dava un breve dolore. L'unico vero dolore erano i sogni. Nei sogni in cui pareva di essere costretti a lasciare questa città per sempre. Non si piange su una città coloniale, eppure molta storia passò sotto questi cornicioni col colore del sole calante e fu spietata. Fu una scommessa tra i fascisti e i liberali. Inaspettatamente questi ultimi, in belli e anche un po' buffi, meridionali delicati di fegato, l'ebbero vinta. I forti furono battuti. Molta storia passò all'ombra di ministeri, ma che lacrime fossero sparse in sogno per questa città, ciò sa di miracoloso e quasi incomprensibile. Lacrime violente che parevano sparse sul cosmo, le lacrime degli addii alle partenze senza ritorno. Poi ricominciava la vacanza e una sete insaziabile di solitudine. Molta storia passò su questo asfalto e lungo i muretti di pietra insensibili al sole d'agosto, molta storia. I vecchi parlamentari onestamente, con solennità sedentaria, ripresero il loro posto, or ridenti or severi, verso i loro elettori, condividendone la pace col mondo, a ognuno il suo realismo. Avevano vinto la scommessa nel settentrione eroico, nel meridione segreto, e un sorriso popolare o una serietà piccolo borghese, insomma la ritrovata dignità, riportò pellegrinaggi di poeti liberi da classe sociale, senza obblighi né orari, sì che dopo il pianto la cosa più incredibile fu quel desiderio di solitudine che dava una felicità completa e tenuta tutta per sé. Gli occhi che avevano pianto in sogno ora guardavano senza limiti di tempo o scadenze, con pomeriggio o notte intere davanti, in cui non accadeva che ciò che la storia dimenticava. Oh certo, non fu serio, fu una vacanza. Tutto doveva poi essere ragione di rimprovero. Roma fu sede di nuove battaglie. Da dove erano discesi questi barbari? Beh, erano nati qua, a via Merulana, a piazza Euclide, a Centocelle. E infatti bastava che impallidissero un po', ed ecco le facce dei loro padri, o sconfitti o vittoriosi, ma tutti perduti nel passato in cui le lacrime non contano e il desiderio di solitudine non è serio. La storia ricominciò a passare, ma ai posteggi verso le 4 del pomeriggio c'era calma e sole, dietro al Quadraro i prati erano deserti.
Meditazione orale da Pierpaolo Pasolini a musica da Ennio Morricone. Amb veu de Pierpaolo Pasolini, 1970, inclosa al disc Le canzoni di Pierpaolo Pasolini. Homenatge a Roma, centenari de la capital. Polític i pensador, i sobretot poeta. Però d'on ve aquesta col·laboració entre tots dos creadors? Ve del 1966 i d'una pel·lícula. Uccellacci e Uccellini, Pajaritos i Pajarracos. Pasolini havia treballat amb altres músics abans i va cridar Morricone i li va demanar supervisar i juntar peces d'altres autors i adaptar-les. I Morricone va defensar: jo sóc compositor, no faré aquesta feina. I Pasolini ho va entendre i li va donar llibertat total. Només, va dir, vull seguir de prop el procés de la teva creació. I només afegeix el desig que faci una cita a Mozart a un moment determinat. Uccellacci e Uccellini és una faula filosòfica, una reflexió sobre la cultura, els moviments socials, els mites morals, i els protagonistes són dos pícars, franciscans, un interpretat per Totò, el còmic italià, Innocenti Totò, i l'altre per l'amant de Pasolini, Ninetto Davoli, fent del fill, Innocenti Ninetto, i tots dos caminen i busquen la veritat, i un corb se'ls apareix, i el corb parla, i és com una mena de profeta. Doncs bé, aquest Uccellacci e Uccellini, a banda dels diàlegs sorprenents de la pel·lícula, conté els títols de crèdit més increïbles de molts anys d'història del cinema, perquè són cantats. Els va escriure el director de la pel·lícula, Pierpaolo Pasolini. Morricone va posar la música i Domenico Modugno els va cantar. Atents, són divertidíssims. I després vindran les escenes de El niu d'oranetes, Sant Francesc parlant als ocells, El cor professor, L'escola de ball al sol i els crèdits finals on torna a cantar Domenico Modugno, obra mestra del cinema i de la música de cinema, Uccellacci, Uccellini.
Allora, visto che dobbiamo fare un pezzo di strada insieme, volete dirmi dove siete diretti?
Andiamo qua giù.
Ma dove? Un po' vago, dove qua giù?
Qua giù.
Scommetto che ci indovino.
Ci indovini un po'?
Andate da un fotografo a fare le fotografie al ragazzo che deve entrare alla Fiat.
No.
No, quelle l'avevo fatte l'altra settimana.
Allora andate dal vostro compare, perché c'è il battesimo di suo figlio.
No, no.
Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia Uccellacci ed Uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli,
Ninetto. Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori, da Femi, Venuzzi a Vittorio Vittori. Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo, Luigi Scaccianoggi architetto, Danilo Donati acconciò, Nino Baragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli fotografo, Fernando Franchi organizzò, Sergio Citti da filosofo aiutò, una piccola troupe per le periferie vagabondò, per campagne e paeselli si scannò, producendo rischio alla sua posizione, Alfredo Pini, dirigendo rischio alla reputazione, Pier Paolo Pasolini.
amici cari, come sempre finisce così, comincia così, si chiude così, continua così questa storia di uccellacci ed uccellini.
I així acomiada Domenico Modugno la pel·lícula de Pasolini amb música de Morricone. Sensacional, fins i tot. És que pot fer-ho tot, és que pot fer-ho tot. Des d'homenatges a Bach, aquesta mena de música d'espagueti que acabeu d'escoltar, tot li agradava a Pasolini, com li agradava la música popular. Ara ho demostrarem. Un any després, el productor Dino De Laurentiis, que estava casat amb l'actriu Silvana Mangano, li va fer una pel·lícula, li va produir, amb els millors directors italians de l'època, cadascú amb un episodi, tots interpretats per l'actriu. Seria Le streghe, les bruixes. Hi havia Bolognini, De Sica, Visconti, Franco Rossi, i tot portava música de Piero Piccioni. Però també hi havia Pasolini. Pasolini va dir, després de la meva experiència amb Morricone, no accepto a Piccioni, vull Morricone. I Morricone ve i li fa la música d'un episodi totalment surrealista, un gairebé comèdia de l'arte, divertidíssim, amb Silvana Mangano, el paper de Sordina Kai, absurda, i tot, torna fent de Chanchicato Miau, i Ninetto d'Avoli torna com Baciu Miau, pare i fill, vidu i orfa, que troben una dona per la seva vida. I Morricone què fa per aquesta banda sonora? Una delícia absoluta que es diuen Las Mandolinate. No sabem qui tocava la mandolina, però ha passat a la història.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
I tota la simpatia d'aquestes dues pel·lícules amb Totó de protagonista desapareix amb la següent col·laboració entre Pasolini i Morricone l'any 1968, amb una pel·lícula que va ser un escàndol, un gran escàndol, i que es titulava Teorema. Teorema era la història d'un àngel, un aparegut, interpretat per Terence Stamp, guapíssim, absolutament una bellesa, que és un ocupa de família. Arriba una família i s'instal·la amb ells, i no hi ha explicacions de tot plegat, però no poden impedir-ho. És un seductor nat, i se'n va al llit amb el pare, el Massimo Girotti, amb la mare, Silvana Mangano, amb el fill, amb la filla, i amb la criada, la serva padrona, que l'evita i que era l'amiga de Pasolini, Laura Betti. Una història de santedat i de sexe absolut que realment a la Itàlia d'aquella època i al món va significar un abans i un després. Terrorisme, anticlassi mitjana total per part de Pasolini. Morricone va fer diversos temes musicals per la pel·lícula. El tema Teorema, que és extremadament dissonant, assenyala precisament la descomposició d'aquest panorama humà que ens estan ensenyant. I el cor de veus femenines és molt característic de la música de Morricone. El tema de l'última corrida és més mexicà, que és que sembla, que no espanyol, que és el que voldria ser. Però està molt bé i apareixen els amics de Morricone, els Cantori Moderni d'Alessandroni. I finalment una cançó, Fuschi di Fogli Verdi, una cançó amb lletres d'Odri Nora, interpretada pel grup Trio Junior. Servia d'alguna cosa la pel·lícula? Sí, assenyalant més aviat el mal gust musical dels personatges de la pel·lícula. Thank you. Amb Teorema, i més tard amb Salo, ja no cal dir, Pier Paolo Pasolini es va amistar absolutament amb tota la classe política religiosa del seu país i d'arreu del món. Quan el van trobar mort a la platja d'Òstia, van arrestar i culpabilitzar Giuseppe Pelosi, que teòricament va ser qui ho va fer. El van matar a cops de pal i atropellat. I sempre hi va haver l'eterna sospita d'un complot polític darrere d'aquella trobada entre homosexuals a la platja, no? 20 anys després, Marco Tullio Giordana, el director de La Mejor Juventud, va rodar una pel·lícula sobre aquesta investigació impossible, sobre la mort de Pasolini. El film es va titular Pasolini, un delitto italiano, i la música li van encarregar a l'amic Ennio Morricone, que 20 anys després, amb el tema Òstia, el nom de la platja, va fer una música d'un dolor insuperable, que és un homenatge personal a l'amic assassinat. A continuació, i després sentirem una altra vegada la veu de Pasolini recitant La mia puerile voce a partir del seu poema La Guinea. És la veu d'algú predestinat o que, en certa manera, sap que està condemnat a morir d'una manera atroç i ben aviat. Aquesta és la música de Morricone i la veu de Pasolini a Pasolini, un delitto italiano.
intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai, da una dei milioni d'anime della nostra nazione, un giudizio netto, interamente indignato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce, non ha più senso. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, con la più strana indifferenza. Io muoio, ed anche questo mi nuoce.
La veu d'un mort que anticipa el seu assassinat i que no vol callar la seva veu. Per què va fer Salo Pasolini? També per com s'havia rebut la seva trilogia de la vida. Amb el productor Alberto Grimaldi, que acaba de morir, va rodar aquelles tres pel·lícules delicioses, meravelloses, sexuals, platòriques, de joventut, d'alegria, d'art, d'esperança. Eren el de Camaró, els contes de Canterbury i les mil i una nits. I el públic i la gent la van rebre, les van rebre com pel·lícules pornogràfiques i les van imitar com pel·lícules pornogràfiques i les van fastiguejar. I ell va reaccionar dient: si el que voleu és merda, merda us donaré. I els hi va donar plenament amb Saló i li van pagar matant-lo. Aquesta és la teoria. Per acabar l'audiovisual d'avui, aquelles tres col·laboracions amb Morricone, a El de Camaró, als contes de Canterbury i a les mil i una nits. A la primera, Morricone finalment va fer el que Pasolini li havia demanat a Uccellacci Uccellini, adaptar una música preexistent, el canto delle lavandaie del Vomero, interpretat per Roberto Murolo. Els contes de Canterbury, pràcticament re, una canzone popular i brevíssima al començament de la pel·lícula. I a les mil i una nits, això sí, els temes que va crear Morricone en una suite fantàstica. De manera que Boccaccio, Geoffrey Chaucer i l'anònim que va escriure aquestes flors de les mil i una nits van quedar supervisats i signats per Ennio Morricone. Homenatge a Pasolini i final del programa.
Las cosas, querido Chapeletto, no te van muy bien. Ya no puedes hacer más herejías de las que has hecho. Has falsificado cuantos documentos podías falsificar. Has matado. Has violado mujeres. Has renegado de Dios y de todos los santos. Y además eres un poco marica.
Ninguna parte del Evangelio ordena que hay que preservar la virginidad. Así pues, decidme, ¿para qué fin fueron creados los órganos genitales? Seguro que no para dejarlos dormir, ¿eh? A ver, ¿quién puede demostrar que solo han sido hechos para mear? Sirven para una y otra cosa. Y si no, ¿por qué estaría escrito en los libros sagrados que el hombre debe cumplir con
los órganos genitales? Un poco de silencio, señores, por favor.
Devil saw this sermon, he said, put him down in the frying pan.